bona nit. Dimecres passat vam encetar un espai d'entrevistes on setmana rere setmana hi tindrem de protagonista el cap de llista d'un dels partits polítics que formen part del consistori saloní. Recordem que a l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria l'equip de govern està format per 7 regidors i regidores del PSC, 7 de Convergència i Unió, 2 de la CUP i una d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Per tal de fer balanç d'aquests 2 anys de mandat, aquesta nit, i per part de l'oposició, hi tindrem a en Francesc Deulofeu, cap de llista de Convergència i Unió. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit a tots.
Què tal?
Molt bé, molt contents d'estar aquí a la ràdio.
Doncs vinga, comencem, no?
Som-hi.
Fem una miqueta de valoració general d'aquests 2 anys. Què ha passat?
Bé, han passat moltes coses al món. Han passat moltes coses, estan passant moltes coses al nostre país, a Catalunya, i han passat poques coses a Sant Celoni, perquè jo crec que a Sant Celoni tenim... Bé, anava a dir, tenim... Jo crec que no hi ha lideratge polític. Interessa a les persones que estan governant que hi hagi un perfil baix, no tant de les persones, un perfil baix en l'actuació, i que això, d'alguna manera, permet no tenir gent enfadada, anar contentant a tothom i anar fent el que en diríem la viu-viu, simplement anar passant. Jo tinc una miqueta la sensació d'aprofitar també una mica la feina feta, i en aquest cas jo tiro una mica cap a casa, no? La feina feta que vam fer en aquestes darrers 4 anys, en la legislatura anterior, que crec que es va fer una molt bona feina, i ara, amb moltes de les decisions que es van prendre llavors, doncs ara se li està traient un cert rendiment. I jo sempre faig una reflexió, dic, es fa difícil que una persona com el senyor Joan Castaño, que porta 34 anys a l'Ajuntament de Sant Celoni, quin és el seu objectiu, no? Jo crec que un dels objectius principals és ocupar la cadira, i quan aquest és l'objectiu principal, la resta d'objectius passen a estar en segon terme, no? I jo crec que això és una mica el que ens passa a Sant Celoni. I a nivell de país estan passant moltes coses, i també és veritat, el PSC, actual equip de govern, no acaba de prendre postura, segurament com passa en el seu partit, no? Però aquí a Sant Celoni també en aquest àmbit prenen decisions diverses, no? Un dia apoyen una determinada moció a favor i un altre dia la voten en contra, uns hi voten a favor i uns altres s'abstenen. Per tant, jo crec que aquí tampoc no hi ha un clar objectiu nacional, no? Que es tradueix també amb aquesta dinàmica gris, no? Jo diria, en el que és el funcionament i el plantejament de com ha de ser el Sant Celoni, no solament del present, no? Sinó sobretot del futur. Bueno, i aquí, si volguéssim fer un repàs, encara que sigui d'algunes coses concretes, que probablement em preguntareu i tocarem, però sí, per això que he dit, que no quedi simplement amb un concepte, evidenciar-ho amb alguns exemples, no? En primer lloc, dir que han tingut la sort, l'actual equip de govern, de trobar-se amb unes finances sanejades. L'Ajuntament de Sant Celoni, tot i que en els darrers 4 anys es va fer una aposta d'inversió i de posar al dia les infraestructures i els equipaments, que va significar doncs, una aposta econòmica important, es va fer amb prou seny com perquè això no desequilibrés les balances econòmiques, no? I l'equilibri financer. Això va significar que, per exemple, deixéssim l'Ajuntament amb un romanent de tresoreria a l'últim any que nosaltres vàrem ser-hi d'1.400.000 euros. Per tant, això vol dir que hi havia recursos suficients, hi havia recursos destinats a determinades inversions que s'han acabat en aquesta legislatura, com pot ser la Unió Batllorienca o com pot ser, per exemple, el pont de la Tordera i altres petites inversions que els recursos ja hi eren. Per tant, aquelles retallades que la Generalitat en aquests moments li toca fer perquè qui el va precedir en el govern li va deixar una situació financera molt i molt complicada, amb deutes que s'allarguen fins al 2100. Aquest no és el cas de Sant Celoni. Sant Celoni, quan acabi aquesta legislatura, per exemple, el deute que té, perquè s'han fet inversions i s'han fet coses, aquest deute s'haurà reduït pràcticament en un 50%, sobretot, entre altres coses, perquè no s'està invertint en res. I, per tant, s'amortitzarà tranquil·lament i amb un plaç aproximadament d'uns 6-7 anys pràcticament tot el deute s'haurà pagat. Per tant, la situació econòmica, tot i que algú vulgui fer veure que no era molt favorable, aquesta no és la realitat. I per això Sant Celoni no ha tingut que fer retallades i, de fet, aquest any s'ha tancat amb un romanent positiu, cosa que sorprèn perquè, per altre costat, s'ha retallat certs serveis als ciutadans, com pot ser el tema de l'enllumenat públic, que l'eficiència energètica és important, Però una cosa és l'eficiència energètica i l'altra és no donar servei a la ciutadania, que jo crec que són dues coses molt diferents. I quan les finances municipals ho permeten, jo crec que aquest és un tema que se l'haurien de replantejar, almenys en algunes zones i en alguns llocs. Aquesta, la part econòmica, de la que em pengen moltes altres coses, en tema d'educació o en tema de formació. Simplement el que s'està fent és aprofitar la feina feta. Exemple típic, el Sacsala, és a dir, un centre de formació per adults i de formació per l'ocupació que està donant en aquests moments un molt bon servei, però l'aposta la varen fer Convergència i Unió a la darrera legislatura. Una aposta que va ser molt important i en aquell moment no va ser difícil prendre la decisió i jo crec que vam estar acertats, teníem clar quin era l'objectiu de Sant Soni i vàrem apostar per aquest gran equipament que ara dona molts de serveis, no? El mateix podríem dir d'habitatge. Es va crear l'oficina local d'habitatge, es va mancomunar amb la resta de municipis del Baix Montseny i això ha permès crear una infraestructura que ajuda a ofertar els serveis, que en aquests moments alguns d'ells s'estan ampliant, al qual nosaltres ens sentim molt satisfets i ho hem recolzat amb tots els plens que s'han fet, no? I el mateix podríem parlar quan parlem dels serveis a les persones, no? L'ampliació de l'aportació econòmica als serveis socials en la legislatura es va multiplicar per 2 o per 3 en molts apartats i en aquests moments segueix sent important apostar per aquestes famílies que ho estan passant malament i, per tant, cal incrementar en la mesura de la necessitat i el que es vagi presentant. Però també, repeteixo, és possible perquè es va deixar unes finances ajustades, equilibrades, que permet prendre aquest tipus de decisions.
Entrem, doncs, en matèria. Què s'ha fet i cap on s'ha d'anar en matèria de formació i educació?
Bueno, el que s'ha fet, jo em permeto tirar una mica enrere i mirar què vàrem fer nosaltres en els 4 anys anteriors que hi vam ser. Vàrem posar al dia les infraestructures educatives del nostre municipi, que estàvem molt, molt retrasades. No teníem escola bressol municipal, per exemple, a Sant Celoni, quan municipis de la dimensió de Sant Celoni, com poden ser Cardedeu, com poden ser La Garriga o Canovelles, tenien 1, 2 o inclús alguna més de 2 llars d'infants en funcionament des de feia temps. Per tant, aquí portàvem un retras important. Es va posar en funcionament l'escola bressol, que està funcionant molt i molt bé, amb una alta satisfacció per part dels usuaris. Però a més a més vam fer una altra cosa, que va ser, home, doncs, totes aquelles famílies que no poden portar els seus infants al Blauet, seria just que també tinguessin una compensació, una ajuda econòmica per mantenir aquest equilibri. I per tant vam crear les beques per a les famílies que tenen els seus fills amb llars d'infants privades perquè no han tingut possibilitat d'entrar a la pública, i això s'ho ha carregat l'actual govern. El que ha fet és marcar uns criteris econòmics per qui rep i qui no rep aquesta ajuda. Què significa? Que aquella persona que pot entrar a l'escola bressol municipal, en aquest cas del Blauet, ningú li marca quins són els seus ingressos o la seva situació econòmica per accedir o no accedir. Ha de ser a Sant Soni, que això és el que es puntua, si té o no té germans, però una vegada s'ha fet el sorteig i entra, doncs té el finançament, l'ajuda municipal perquè aquest equipament funcioni. Qui no pot entrar i, per tant, ha d'anar a una escola bressol privada, ha d'assumir el cost econòmic. I si la seva situació econòmica està algo per sobre dels límits que s'han posat en aquestes beques, no les pot gaudir. Per tant, jo crec que aquí l'actual equip de govern ha estat injust amb les famílies i, per tant, nosaltres no hi estem d'acord amb aquesta decisió presa, no? Altres equipaments que varen posar en marxa l'anterior legislatura, l'escola Montnegre de la Vall d'Òria, que aquesta construïda per la Generalitat, però amb una feina al darrere de l'Ajuntament. Sacsala, com comentava abans, és un equipament de més de 2.000 metres quadrats que dona formació a persones adultes, formació ocupacional i permet un vincle de comunicació amb el sector empresarial, amb el sector de les persones emprenedores. Per tant, pensem que aquí es va fer una molt bona feina i que ara en aquests moments això està ajudant perquè s'ha pogut acreditar a la ISO que tenia que permetre que el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, pogués contractar serveis i, per tant, fer aportació econòmica, i això està donant en aquests moments uns bons resultats del que ens sentim molt satisfets. Però també en la darrera legislatura es va fer una aposta important de millora de les escoles, en el cas del Pallarol o el Soler de Vilardell, amb aportacions econòmiques que es varen situar a prop dels 800.000 euros, per tant, de millora d'infraestructures, no? En fi, jo crec que es van fer moltes coses. Què s'ha fet ara? hi ha una continuïtat de tots aquests projectes que estic explicant. No s'ha fet res de diferent, és a dir, no s'està fent cap aposta especial en aquests moments. Hi ha unes mancances per les que s'ha de lluitar i, per tant, entenc que l'equip de govern pues, les gestiona amb l'administració de la Generalitat que li correspon, com pot ser el cas del Soler de Vilardell, no? Que nosaltres sempre hem pensat que era important de tirar-la endavant i que si no es va poder fer segurament al moment que tocava va ser perquè no s'havia planificat adequadament. És a dir, el Pla General de l'any 97 no va preveure uns espais pel Soler de Vilardell. Va preveure el creixement municipal, però no va preveure l'espai per l'escola que seria necessària fruit d'aquest creixement. Això va significar que a la darrera legislatura vam tindre un gran debat polític per on s'ubicava l'escola Soler de Vilardell, perquè va ser el senyor Castaño qui va planificar l'any 1997 i això no ho va preveure. I per tant, el 2008 teníem problemes de on la ubicàvem, no? Bé, i ara, com a conseqüència d'aquesta mala planificació, ens trobem amb aquestes dificultats, no? I això és el que jo crec que s'ha fet en l'àmbit de la formació i de l'educació.
Per tant, cap a on s'ha d'anar?
S'ha d'anar cap a l'aposta per la formació. La formació dels nostres joves és fonamental pel futur del nostre país, pel futur de Sant Celoni. Aquí hi ha el projecte 316, en aquests moments pues, segurament una mica el congelador perquè la situació econòmica global ho dificulta, però jo crec que l'hem de tenir molt present, hem de seguir apostant per la formació en tots els àmbits, la formació professional. Jo crec que hi ha una bona notícia, que és que la Generalitat, que també està apostant d'una manera molt clara amb els pocs recursos que té, un dels àmbits en els que apostes la formació professional. S'amplia un nou mòdul de formació en el cas de mecànica, d'un grau superior en l'institut, i s'està plantejant la construcció d'un edifici, que aquest és un tema que ve de llarg, no? Ja s'havia anat treballant, la que nosaltres pues, hi donarem tot el nostre recolzament perquè entenem que és molt important.
Canviem de terç, anem cap al suport al teixit empresarial i comercial del municipi.
Bé, aquí el que ens sorprenen són algunes coses. En primer lloc, que hagi desaparegut l'UBIC, no? La Unió de Comerciants. En fi, qui governa hauria de fer la reflexió de quina ha estat la seva contribució en aquest fet, que segur que no és tota, no? Però, en fi, si podia haver fet alguna cosa perquè això no s'hagués produït, no? Una altra cosa que jo crec que la gent ha de saber, o els partits polítics hem de ser responsables, i quan en un programa electoral ens comprometem a alguna cosa i la posem per escrit, després l'hem d'executar, o com a mínim l'hem de treballar. No fa pas gaire, en el darrer ple municipal, li vaig preguntar a l'alcalde, el senyor Joan Castaño, què havia fet per portar empreses de les noves tecnologies o d'energies renovables, perquè ella per escrit va posar que treballaria per portar empreses d'aquestes característiques, perquè ell entenia que aquesta podia ser una opció de futur. Es va posar vermell, va estar mig minut callat sense saber què contestar, i el que va contestar no va tenir res a veure amb la pregunta que jo li vaig fer. I li vaig preguntar una altra cosa, escolti, també per escrit van posar que desenvoluparien nous sectors industrials al municipi. I li vaig preguntar quins eren els nous sectors que estaven desenvolupant i quina és la feina que s'estava fent, i la resposta va ser, bé, un silenci perquè s'estan incomplint aquelles coses que s'han posat per escrit, perquè el teixit empresarial, el desenvolupament econòmic del municipi passa per una bona planificació d'aquests aspectes, i això s'ha deixat de costat, una mica per aquell perfil baix, no? De simplement anar fent, no generar gaires conflictes ni gaires problemes, i d'aquesta manera el senyor Castaño pensa arribar al final de la legislatura i amb una mica de sort vol arribar als 40 anys a l'Ajuntament. Jo crec que aquesta és la situació. Per tant, jo crec que s'ha fet poca cosa. I s'ha confós, a més, des de la meva òptica, una altra cosa. És a dir, fer activitats lúdiques al poble, aprofitant les multitud d'entitats i, per tant, de teixit associatiu que tenim al nostre municipi per fer activitats, s'ha confós això amb la promoció econòmica. A la darrera legislatura es va crear una jornada, no?, per les entitats, que era un únic dia on totes les entitats tenien pues, la seva petita paradeta, podien exposar-se, podien explicar el que estaven fent. Els ciutadans aquell dia podien anar a veure totes les entitats del poble el que estaven fent. És a dir, tenia un objectiu de connectar la ciutadania amb les entitats. Això s'ha convertit en un mes en el que cada dissabte un grup més reduït d'entitats fan activitats a la plaça de la Vila. Està bé perquè això li permet a l'Ajuntament omplir els quatre caps de setmana d'un mes amb activitats que no li costen res perquè són de les entitats i, per tant, té un cost econòmic molt petit. I a vegades això es ven com activitat també comercial, no? Donar vida al poble. És veritat que es dona vida al poble i jo no ho veig pas malament, però això no ho hem de confondre amb activitats que promocionen el municipi des d'un punt de vista comercial. Jo crec que aquí, jo crec que es confonen i no estan portant, des de la meva òptica, una bona perspectiva. Què s'hauria de fer? Nosaltres vàrem marcar unes línies molt clares. Escolta, Sant Celoni té un sector comercial i té un sector industrial potent i té un entorn que no hem desenvolupat. Té un Montseny, té un Montnegre, té unes possibilitats de desenvolupament del turisme que fins ara no s'havia fet res. De fet, nosaltres vam obrir l'oficina de turisme, que no existia oficina de turisme, vàrem crear la primera setmana gastronòmica, que ara ha tingut continuïtat del que ens alegrem, però cal anar-li donant una visió més ambiciosa a aquests projectes que els vam deixar ja en funcionament. Vàrem crear una marca, que és Bosc Cuina Patrimoni, que pretenia precisament això, Bosc, que és el nostre entorn, la cuina, perquè entenem que aquí a Sant Celoni se'l reconeix molt per Can Faves i perquè molta gent de Barcelona doncs ve els caps de setmana a la zona del Baix Montseny, també de Sant Celoni, i patrimoni, perquè el tenim propi en el nostre municipi, però el tenim en el nostre entorn, no? Per tant, nosaltres vam marcar unes determinades línies estratègiques. Hi havia un projecte molt, molt interessant, que és el del Museu del Bosc, que podia jugar el punt central de dinamitzador d'aquest Baix Montseny turístic i, a més, amb un paper de difusió del que són els boscos, del tema de la sostenibilitat mediambiental, és a dir, amb elements molt potents de base formatius, però que això requeria creure-s'ho, tenir una visió de futur i tenir, bé, no aquest plantejament més gris, més simplement d'anar fent i anar arribant, que jo crec que és el castell. Per això aquest projecte, per exemple, està una mica mig congelat amb procediments administratius que segurament van bé a l'actual equip de govern, però el que no va bé és el municipi.
Enllaçant, doncs, una miqueta també, en certa part, amb el que ara estaves dient, cap on s'hauria d'anar com a Sant Celoni punt turístic?
Ho estava explicant. A nosaltres ens sembla que tot l'àmbit turístic, aprofitant al final el que és important del teu municipi, en aquest cas de Sant Celoni, és mirar una mica cap al futur i dir, a veure, a on te som i on te volem anar? I quan dius on te volem anar, has d'analitzar quines són les peculiaritats, els elements que actuen com valors positius del municipi, i quan fas aquesta reflexió te n'adones que Sant Celoni està situat estratègicament en un punt fantàstic, està camí de comunicació amb Europa, està al costat pràcticament de la platja, molt proper a la platja, al costat de dues grans ciutats, de Barcelona i de Girona, amb el Parc Natural del Montseny, el Parc del Montnegre Corredor. Per tant, es troba en un lloc molt, molt singular, molt ben comunicat per l'autopista, per la via del tren, i a més té una dimensió com a municipi, amb una sèrie de serveis propis com a municipi, amb una capitalitat del Baix Montseny que no li hem de treure importància, que ens pot ajudar, que pot ser especialment positiu. I quan un fa aquesta reflexió, diu, val, tot el sector industrial, tot el sector comercial vinculat al Baix Montseny són elements a potenciar, són elements a treballar de manera adequada, però de cara al futur segurament hem de pensar en algun altre sector que jugui un paper positiu en generar llocs de treball, en generar activitat econòmica en el municipi i que tinguin un cert sentit en com volem que sigui el nostre municipi, no? I aquí jo crec que juga un paper important aquest entorn natural i aquesta visió del turisme, un turisme responsable, en el que el Museu del Bosc doncs segurament és un element central molt i molt important. Quan parlem del Museu del Bosc no estem parlant d'un museu d'àmbit municipal, estem parlant d'un museu d'àmbit nacional. Estem parlant de, si no el primer, un dels primers museus ecomuseus, podríem dir, que així ens en parla el senyor Wagensberg, que seria una novetat pràcticament a nivell mundial. És a dir, jo a vegades faig la broma, però Sant Celoni es podria convertir en un lloc de referència en aquest àmbit, no? I això s'ha de treballar, i això s'ho han de creure els polítics que estan governant en aquests moments, perquè aquests projectes ambiciosos requereixen d'estudis molt ben fets al darrere, és a dir, no pot tirar els diners, eh? Els projectes que són ambiciosos no tiren endavant si al darrere no hi ha un lideratge polític important. I jo crec que en aquests moments aquesta visió del turisme, del nostre entorn, d'un nou sector econòmic del municipi, jo crec que es veu d'una manera gris, com deia abans, no? I em sap greu, però aquesta és la realitat.
Parlem d'habitatge.
Bé, d'habitatge, jo em tiro enrere i miro què és el que varen fer, perquè crec que la responsabilitat d'un polític és també saber quins eren els seus objectius, quins es van assolir. I amb habitatge es va fer molt bona feina en la legislatura anterior, molt bona feina. Es va crear l'oficina local d'habitatge mancomunada del Baix Montseny, no? Que això va ser molt important. Va permetre tramitar moltes ajudes de lloguer a moltes persones del Baix Montseny, de Sant Celoni, però també del Baix Montseny. Vàrem ser dels primers municipis a fer-ho, a signar convenis amb la Generalitat, amb ajudes que feien l'oficina local d'habitatge sostenible econòmicament. És a dir, no li generava despesa addicional al municipi, sinó que a través de les diferents subvencions i ajudes i convenis signats, doncs s'autofinançava. I a més, vàrem passar d'una primera oficina que era una contractació amb una empresa que gestionava alguns recursos, a decidir que era una oficina pròpia i, per tant, que contractava amb el nostre propi personal i la tiràvem endavant. Per tant, crec que es van prendre decisions importants, no? Es va apostar per l'habitatge de lloguer, es va treballar per conèixer quins eren els habitatges buits que hi havia al municipi, és a dir, en aquests moments ara algú està posant-se medalles amb alguna d'aquestes coses, però qui va treballar en el seu moment per disposar d'informació vàlida que ajudés en la presa de decisions, vàrem ser nosaltres. I després aquí vàrem voler construir habitatge de lloguer i no vàrem poder, pel mateix que deia abans el Soler de Vilardell, per una mala planificació. I al final, pensar a mig i llarg termini i pensar bé i planificar bé és molt important, perquè si no després et trobes amb els problemes. No teníem terrenys pel nou hospital, però tampoc teníem terrenys per construir habitatges de protecció. No en teníem, no hi havia reserva que permetés, i tot i que les dificultats econòmiques que ja es vivien en aquells moments feien difícil la construcció d'habitatges de protecció, però és que no vam ni poder-ho intentar perquè l'única parcel·la que teníem no permetia fer més que 15 o 16 habitatges, que els feia pràcticament des del punt de vista econòmic insostenible, no? Però bé, vàrem treballar molt per intentar tirar endavant un d'aquests projectes. Per això jo insisteixo molt en un tema, que és que cal revisar el pla general del municipi. Des d'aquesta visió, des de la visió de futur, de dir, a veure, a on estem, a on volem anar, i a on volem anar és el que ens dirà, hem de créixer, no hem de créixer, ens hem de quedar com estem, hem de ser compactes, no hem de ser compactes, hem de créixer amb indústria, no hem de créixer amb indústria, volem desenvolupar aquest sector econòmic o aquest altre. És a dir, això cal reflexionar-ho, perquè totes les actuacions han d'anar a la mateixa línia i aquesta feina no està feta. I quan es va fer l'any 97, es va fer malament i ara patim les conseqüències d'això. I aquí, en habitatge, també ens hi trobem. També és cert que llavors eren uns altres moments i segurament es veien les coses diferents que ara. També crec que s'ha de ser just amb aquesta situació. Però la planificació va ser dolenta en moltes altres coses i, per tant, jo ho poso tot en el mateix sac perquè entenc que ho hem de fer d'aquesta manera i perquè ens serveix per dir, escolta, hauríem de fer un nou pla general, que, de fet, el Partit Socialista el portava en el seu programa electoral, el portava al seu programa electoral i no l'està executant. I no l'està executant i ho està deixant perquè ho faci el que vingui al darrere, o quan els sembli bé de tirar-ho endavant. Però en aquests moments no estan assumint la responsabilitat i el compromís que van adquirir amb els seus votants i, en general, amb els salonins i les salonines, no? Per altra part, dir que amb habitatge s'estan fent coses interessants en aquests moments, crec que nosaltres vam deixar les coses ben preparades, però també s'estan fent gràcies a la pròpia ciutadania. Aquí, per exemple, la plataforma dels afectats per la hipoteca, la PA, està apretant, ha aconseguit que es plantegessin alguns temes a nivell de ple, que s'han tirat endavant i s'han recolzat per part de tots els grups, perquè entenc que són socialment molt necessaris. però és veritat que aquí la societat ens ha anat una miqueta per davant en els partits polítics.
Francesc Deulofeu, representant de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Sant Celoni. Tenim moltíssimes altres preguntes per fer-te. Finances municipals i contenció de la despesa. Com ho fem?
Com abans ja apuntava, nosaltres quan vàrem governar vàrem deixar una situació des del punt de vista econòmic ben sanejada, ben equilibrada. I sí que voldria recordar, la crisi comença el 2008. Nosaltres vàrem començar a governar el juny del 2007. Això significa que passat el primer mig any pràcticament d'adaptació, ens trobem el primer any de veritat de govern amb una crisi que ja en aquell moment comença de manera molt dura. Per donar algunes dades molt simples, per no marejar a la gent amb molts números. El 2008 es produeix una disminució d'ingressos que s'apropa als 2 milions d'euros. 2 milions d'euros, estem parlant de molts diners, 13-14% del pressupost municipal. Reequilibrar aquesta situació no va ser fàcil, no va ser fàcil. Ens va costar, vam tenir que posar moltes mesures d'austeritat, vam tenir que fer una gestió econòmica important. Però ho vàrem aconseguir i, de fet, aquell any el romanent va ser l'any que va ser inferior, però en els anys successius vàrem intentar sempre mantenir un cert romanent. Romanent és una miqueta aquells diners que no despeses, no? I que arrossegues a vegades d'uns anys als altres. Nosaltres vàrem rebre, quan vàrem entrar, provenent d'una època de molts, molts ingressos, un romanent d'1.300.000 euros el 2006, que era l'últim any abans que entréssim nosaltres, que vam entrar el 2007, i nosaltres marxem al 2011, a meitat de 2011, per tant, al tancament del 2010 deixem 1.400.000 euros de romanent havent generat. Per tant, som capaços de mantenir aquella mica d'estalvi que teníem, haver-lo mantingut durant tota la legislatura, a pesar d'aquestes dificultats i aquestes reduccions tan bèsties d'ingressos que vàrem tenir de forma sobtada. De forma sobtada. I, a més, vàrem fer una dedicació a inversions molt important, molt important. Amb equipaments, segur que la gent se'n recorda, però abans he anomenat els educatius, no? El Blauet o el Sacsala, però un centre de dia a el que era abans la Montcanut o l'Skate Park, el nou pavelló municipal del Sot de les Granotes, el pas sota la carretera a la Vall-llòria, a la Unió Vall-llorienca que s'ha acabat ara, la nova escola, millores importants a l'espai públic, en fi, la llista d'inversions, jo crec que quan passin els anys i això es reculli, es veurà que va ser una legislatura molt i molt intensa amb inversions i a posar al dia els equipaments del municipi. I a pesar d'aquest volum tan important d'inversions, això es va fer aprofitant molt bé les subvencions que vàrem tenir, siguent molt curosos amb la despesa d'aquestes inversions. És a dir, crec que solament va haver-hi una inversió que ens passéssim de pressupost i ens vam passar poc, i recordo que va ser l'església de Vilardell, que era una rehabilitació d'un equipament antic que estava amb problemes estructurals importants i que, bé, es va tenir que fer alguna despesa que el projecte no havia considerat, que crec que pujava a l'entorn dels 20.000 euros, per tant, tampoc estem parlant de molts diners, però és que el pavelló del Sot de les Granotes o l'escola Bressol, que tenien un cost de gairebé 3 milions d'euros, no ens vam passar ni un euro. És a dir, aquí va haver-hi una feina de gestió política i de gestió tècnica molt bona. Això va significar un increment de deute, però un increment de deute assumible per les finances municipals, que això és molt important. Però al final és com aquell que té una hipoteca. Si tu tens una hipoteca que és el 70% del teu sou, ho tens molt malament. Si tu tens la mateixa hipoteca però representa el 20% del teu sou, és una altra història. Amb això què vull dir? Que aquesta hipoteca, és a dir, aquest deute de l'Ajuntament, en funció dels ingressos de l'Ajuntament, és una cosa assumible. De fet, és assumible i és demostrable perquè aquest 2012 hi ha hagut romanent inclús superior dels anteriors. Per tant, no hauria estat possible si això no fos d'aquesta manera. I com que he sentit dir a l'actual equip de govern que es varen trobar un increment de deute d'un 50%, i això ho escriuen per tot arreu, però no expliquen que això és fruit de totes aquestes inversions tan importants, jo simplement destacar que quan vam entrar hi havia 10 milions i mig de deute, aquest no el vam fer nosaltres, aquest ja ens el vam trobar, però valdria la pena que la gent fos conscient que del 2001 al 2006 es va incrementar gairebé en 3 vegades el deute. Es va passar de 3.700.000 euros a 10.700.000 euros de deute. I si un revisa totes les inversions fetes, en fi, jo crec que hi ha més a discutir de les que es varen fer en aquesta última legislatura. Què vull dir amb això? Vull dir que es va incrementar el deute, però perquè es va fer molta inversió, però es va fer ben feta, es va fer amb inversions molt necessàries, algunes que en aquests moments no generen cap despesa i donen servei, exemple el centre de dia, Indalés i l'Ocilla, que dona un servei excepcional a les persones grans dependents i no genera cap despesa a l'Ajuntament. O el Sacsala, que com que l'equipament de l'escola d'ús que teníem era molt, molt deficient, pràcticament sense increment de despesa, tenim en aquests moments un equipament i unes possibilitats 10 vegades superior a les que teníem abans. Per tant, amb això vull dir que el que es va fer, el Blauet, per exemple, que abans comentàvem, home, és un equipament que està donant un excel·lent servei. Sí que és veritat que té un cost, però perquè dona un servei que és necessari. Al final hem de saber ponderar el servei que està donant cada una de les inversions que donem. Per tant, des del punt de vista de les finances, què s'han fet aquests 2 anys? Bé, s'ha aprofitat aquesta bona economia que s'havia deixat. Com que no es fan inversions i no es pren grans decisions, doncs es va tirant. Jo l'única crítica, o una de les crítiques que faig, és que alguns serveis s'estan traient als ciutadans i a les ciutadanes quan no és necessari, quan la situació econòmica no ho fa necessari. I abans he posat l'exemple de l'energia, perquè la treuen molt com a medalla, però jo trobo que té poc valor una disminució del cost de l'energia quan el que estàs fent és traient servei. Si tu ets capaç de disminuir aquest cost tecnològicament i amb altres mesures, però donant el servei a la ciutadania, em semblaria fantàstic i els felicitaria. Però d'aquesta manera, mira, tanquem la meitat de les llums del poble i per tant estalviem. Vale, molt bé, això és relativament fàcil de fer. Però clar, hi ha gent que en alguns carrers que realment hi ha molt poca llum a la nit i això genera algunes incomoditats per part de molta gent. I repeteixo, la situació econòmica, amb un romanent d'1.800.000 euros amb el que va tancar el 2012, segurament no fan necessària una mesura tan dràstica com aquesta.
I encara que n'hem parlat, s'ha de preguntar, en tema d'infraestructures i actuacions a l'espai públic, què s'hauria de fer? Cap on hauríem d'anar?
Nosaltres vàrem apostar d'una manera clara cap a l'accessibilitat. Què vol dir això? Vol dir que les voreres, les cruïlles, que siguin còmodes pels vianants, per les persones que van amb cotxet, per les persones que van amb cadira de rodes, per aquelles persones grans que porten el carro de la compra i pujar a l'esgraó de la vorera és un problema. Per tant, fer accessible tot aquest espai doncs requereix d'un pla d'actuació, que el pla estava elaborat, i nosaltres al llarg dels 4 anys vàrem fer moltíssimes actuacions orientades cap a millorar aquesta situació, però el municipi és molt gran, hi ha moltíssims carrers, moltíssimes cruïlles, i per tant encara hi ha feina per fer, i en aquí crec que se n'està fent poca. Per tant, jo crec que en aquí s'hauria d'apostar. Incompliments de programa. El senyor Castanyo portava en el seu programa que faria un pla de mobilitat. En fi, el pla jo no l'he vist. Nosaltres sí que vam fer una cosa. Vam crear la comissió de mobilitat a l'Ajuntament, formada per la policia municipal, serveis tècnics d'espai públic i de l'àrea de territori, per tal de que les decisions que s'haguessin de prendre amb algunes modificacions, a vegades, de certs carrers, de certes cruïlles, de direccions, fossin consensuades a nivell tècnic i fossin valorades. Per tant, hi havia una comissió que es reunia cada 15 dies que avaluava tots aquests problemes que s'anaven plantejant en el dia a dia per donar-hi unes solucions tècnicament ben reflexionades. A nivell d'infraestructures, home, en tenim de molt necessàries. La porta de Llevant, amb la rotonda de bombers, que és la coneguda, que entenc que això depèn de la Generalitat, i nosaltres ens hi vam barallar molt i molt i molt i no ens en vam sortir. En fi, la situació en aquests moments no sé com està en quant a les gestions que fa l'Ajuntament. He llegit algunes coses i l'alcalde en algun ple a vegades ha fet algun comentari que hi estaven fent gestions, però certament aquí cal fer molta feina i cal treballar i cal aconseguir que tiri endavant, perquè hi ha una situació de risc, situació d'accidents i de comunicació amb el municipi i el polígon. Per tant, entenc que aquesta és una infraestructura molt i molt important. I després, en el tema d'aparcament, que aquesta és una demanda dels ciutadans, jo aquí també voldria dir, ara per Sant Jordi llegia una revista que van editar el Partit Socialista i en allà parlava d'aparcament i posava, hem tirat endavant els aparcaments que portàvem en el nostre programa, i sortia l'aparcament de la Salle, on hi havia abans el dipòsit, i el de la Forestal. Llavors m'he anat a mirar el programa que deia, i evidentment el programa no deia això, això ni ho mencionava, perquè aquests eren projectes que vam deixar nosaltres enllestits i a punt per tirar-los endavant quan nosaltres gestionàvem. Ells encara defensaven l'aparcament de sota la plaça Comtes del Montseny, un aparcament inviable econòmicament, que no, en fi, que no era possible tirar-ho endavant, que nosaltres ja el vàrem desestimar després d'haver fet un bon anàlisi, que durant tota la legislatura ens el van seguir reclamant i el van posar en el seu programa electoral. I l'altre dia, amb dos plens, ja els hem preguntat, escolti, i l'aparcament que vostè sempre reclamava i va escriure que faria, què passa? Bueno, és que les coses canvien, és que... En fi, no és viable, no té cap sentit i no el faran. I el que han fet és aquells que nosaltres vam veure que eren viables, que tenien un cost petit i que donaven unes 300 places, de fet ara passes per on hi havia abans el dipòsit de l'aigua, i és un aparcament que està molt utilitzat i que està donant molt bon servei. Jo crec que el tema d'infraestructures el vàrem resoldre bé, l'entrada del poble està resolta i es va resoldre la darrera legislatura. El pas sota la via de tren a la zona de les Torres, per exemple, que també va ser un projecte amb molts, molts, molts de problemes, va quedar també ben solucionat. En el cas de la Vall-llòria, el pas de la C-35 per anar a l'estació també el vàrem construir. Per tant, a nivell d'infraestructures, jo crec que la rotonda de bombers és un element fonamental i, per tant, jo crec que és on s'hauria d'incidir de forma molt important. I l'altre són aquests temes d'accessibilitat en el municipi, de millora de les zones d'esbarjo dels parcs infantils, tenir cura de la neteja. Aquí doncs, hi ha grups de veïns, en alguns d'ells nosaltres ens hi hem reunit, que són crítics amb com s'està fent i sobretot són crítics amb la manca de resposta per part de l'Ajuntament quan es fan reclamacions. I jo aquest no sé si és un tema que el volíeu tocar, però aquí, quan nosaltres hi érem, vàrem centralitzar totes les instàncies, totes les reclamacions, i les contestava l'alcalde, que en aquells anys vaig ser jo, doncs jo contestava a totes les reclamacions i les signava personalment. A vegades amb resposta que no sempre agradava al ciutadà, però jo crec que aquesta és la responsabilitat que ha d'assumir un alcalde. Bé, quan va entrar el nou alcalde, el senyor Castaño, això era... A vegades quedava malament amb algú i, per tant, ho va tornar a repartir entre totes les àrees, amb la qual no se sap si es contesten, si no es contesten. En el darrer ple els hi vàrem reclamar aquesta situació i els hi vam demanar que ens donguessin, per tant, quines instàncies havien rebut, amb quant de temps els estaven contestant, per tant, que poguéssim tenir informació. I parlo d'això en aquest apartat, que és el de l'espai públic, perquè la gran majoria de les reclamacions tenen a veure amb l'espai públic, amb les zones verdes, amb les voreres...
Acabarem l'entrevista, si et sembla, amb una miqueta de previsió, per així dir-ho. Com preveieu aquests dos anys que queden de mandat?
Bé, són dos anys, jo crec, marcats per la situació del país i, per tant, no voldria oblidar-me d'aquest punt, que crec que és molt important. A nivell de Sant Celoni, jo crec que la gestió és una gestió d'un baix perfil en quant a l'actuació i amb el que es fa, i ho és a nivell de país. I ara toca mullar-se. És un moment en què jo no voldria que els nostres ciutadans tinguessin menys. I això és el que està passant als ciutadans de Catalunya. Per tant, els ciutadans de Sant Celoni tenen menys. Paguem i no rebem tot allò pel que paguem. I això vol dir mullar-se, vol dir treballar per aquest futur col·lectiu, futur com a país, que ens donarà millor qualitat de vida segur a tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, aquest projecte del futur estat propi a la independència crec que està en el debat públic i en el debat polític, i ho ha d'estar també en l'àmbit local. I per tant, nosaltres aquí no ens hem amagat, ho hem manifestat d'una manera clara, el nostre grup defensa aquest futur estat propi per Catalunya i entenem que això vol dir estar al costat de la ciutadania com vàrem fer l'11 de setembre, i ho seguirem fent en totes les actuacions que es vagin desenvolupant. Participarem amb la plataforma per l'estat propi que s'ha creat a Sant Celoni i participarem en tot allò que faci que els nostres ciutadans no tinguin menys que els altres. Això en l'àmbit nacional i en l'àmbit de Sant Celoni. Bé, ens venen uns anys segur difícils, econòmicament que no són fàcils, que cal fer bé els números, disminució d'ingressos i de transferències d'altres administracions, perquè aquesta és la realitat i aquesta és la situació. I jo prevec que el que ha passat aquests dos anys d'aquesta certa grisor, d'aquest baix nivell, no canviarà, i menys perquè arriben les eleccions i, per tant, es buscarà algun element per ensenyar i l'objectiu és mantenir la cadira, jo ho tinc clar, és arribar als 40 anys de regidor de l'Ajuntament i siguent alcalde. Aquest és l'objectiu de l'actual equip de govern i de l'actual alcalde, el senyor Joan Castaño, que jo crec que no en té cap altre. I es fa difícil que una persona que porta 34 anys en l'Ajuntament, les seves idees siguin innovadores o tingui la capacitat de visualitzar un Sant Celoni diferent pel futur, no? Això es fa molt difícil. Les idees s'acaben, s'esgoten, es repeteixen, no hi ha tampoc gran renovació d'equip, per tant, això, al final, el que passa és que els tècnics, que hi ha molt bons tècnics en l'Ajuntament, gent molt preparada, gent molt capacitada, bé, doncs fan possible que el municipi vagi tirant endavant i vagi tirant prou bé, no? Però aquell lideratge polític que seria necessari, que en els municipis on hi ha sigut, doncs això s'ha fet notar, jo preveig que en aquests dos anys no apareixerà, perquè és impossible que apareixi, no? No hi ha sigut, ja fa molts anys que el senyor Castaño ja no pot oferir aquesta novetat, aquesta visió, aquesta imaginació, ja no hi és un tema que gairebé diria que forma part de la natura humana, no? Per tant, ens esperen dos anys d'anar fent, d'anar tirant, intentar arribar a la propera legislatura. Això és el que faran. I nosaltres, com a partit, com a grup, nosaltres hem marcat des del principi de la legislatura el que per nosaltres era important. Al llarg d'aquesta entrevista ho he anat dient, però jo ho resumiria dient que nosaltres entenem que en els moments de crisi és molt important plantejar el futur. I això vol dir una reflexió del que és el pla general, amb el procés que ha d'acompanyar com volem que sigui el Sant Celoni del futur, quins àmbits econòmics volem desenvolupar i, per tant, en base a aquestes idees, com estructurarem el municipi. Serà un municipi que potenciarem que sigui més compacte, que intentarem desenvolupar nous sectors industrials o, al revés, intentarem treballar aquest àmbit del turisme, de la natura, del nostre entorn. En fi, aquest procés de treball que nosaltres internament l'hem fet, però entenem que s'ha de fer de manera participada. Això no val que ho faci un únic partit. Hem d'interaccionar els diferents partits polítics i la societat civil salonina perquè sigui una cosa compartida, perquè aquí és el que marcarà realment el que siguem. Arribarem allà on ens plantegem, no? Llavors, aquesta feina que ara era un moment idoni per fer-ho, ells han decidit no fer-ho perquè això té algunes dificultats, no? I aquí hi ha projectes com el del Museu del Bosc, que entenem que juga un paper molt, molt important. La filosofia i el concepte de Baix Montseny, nosaltres vàrem treballar molts aspectes de Baix Montseny, vàrem reunir-nos amb els alcaldes en diferents ocasions, liderant-ho des de Sant Celoni, que va permetre projectes com un projecte col·lectiu de transport públic, En fi, diferents projectes que ara potser no val la pena recordar-los tots, però el concepte Baix Montseny, aquesta idea de capitalitat, és positiva pel nostre municipi i nosaltres entenem que també s'ha deixat una miqueta de banda, no? Simplement es va treballant com a Sant Celoni. Si es veu l'oportunitat de compartir alguna cosa amb algun altre municipi, es fa, Tampoc s'ha de dir que no, però el concepte Baix Montseny, el concepte capitalitat i com això ens pot ajudar com a marca per desenvolupar tota la resta, bé, això no s'està treballant i, per tant, per nosaltres aquests elements són molt importants, no? I s'han de configurar amb uns elements del dia a dia dels que la formació i l'educació és un altre eix estratègic molt i molt important. Nosaltres hi vam dedicar molts, molts esforços i entenem que s'hi haurien de dedicar i, per tant, nosaltres recolzarem i estarem al costat de l'equip de govern en totes aquelles coses que segueixin aquestes línies estratègiques que he comentat.
Molt bé, doncs, Francesc Deulofeu, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Gràcies per tot i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.